professionals per a millorar l'impacte d'aquest lideratge industrial en el territori amb més i millor ocupació. A més del reconeixement en un aparador mundial de primer ordre com Estevissama, la Diputació també promocionarà els productes i les tecnologies guanyadores entre els principals prescriptors de l'obra pública per potenciar l'ús de ceràmica en els nous projectes. Per això, el Premi pretén incentivar la investigació i el desenvolupament de nous productes que siguin d'aplicació per a l'interès públic involucrant des del principi als agents i institucions claus del sector ceràmic provincial, que ja han participat en el disseny i la creació del mateix. I continuem parlant de la Diputació, que invertirà 125.000 euros per a solventar els problemes d'inundabilitat i tràfic en el camí vell de Torreblanca al mar. La Diputació de Castelló invertirà aquesta quantia per a solucionar els problemes d'inundabilitat i de tràfic existents en el camí vell de la mar que uneix Torreblanca amb Torrenostra. Així, el govern provincial finançarà el 100% de l'obra que es va dur a terme per a evacuar l'aigua acumulada en el pas inferior del ferrocarril en episodis de pluges i evitar així accidents garantint la circulació en aquest tram. El president de la Diputació, Javier Moliner, ha subscrit aquest matí el conveni de col·laboració que materialitza aquesta inversió provincial al costat de l'alcaldessa de Torreblanca, Josefa Tena. Una de les missions del govern és intentar que els pobles de la nostra província i que la seva gent tinguin les millors condicions per a poder fer la seva vida allí on ha triat viure. I aquesta era una reivindicació de la qual, d'alguna manera, també ens sentíem partícips, perquè estem parlant d'una carretera en la qual participem activament que va executar la Diputació, que tenia una part pendent perquè no podíem intervenir en una zona que era titularitat de Renfe i amb moltes afeccions difícils de salvaguardar en aquell moment, però érem conscients, afegien des de la Diputació, que en aquella obra es va quedar pendent aquest punt i que ara podem complir-lo. Continuem parlant d'Almassora, i és que Aitana Safon es converteix en una promesa almassorina de l'atletisme. El regidor d'Esports, Xavier Trenco, ha rebut en l'Ajuntament d'Almassora la jove Aitana Safon, una autèntica promesa de l'atletisme a nivell nacional en la disciplina de llançament de martell. Safon va participar el passat estiu en el 14è Festival Olímpic de la Joventut Europea, celebrat en Győr, en Hongria, seleccionada pel Comitè Olímpic Espanyol. En el campionat, l'almassorina va quedar entre les 8 millors del continent en la seva categoria. L'atleta va repetir l'èxit en la 39a edició de la Copa d'Europa de Clubs Júnior, en la qual va participar amb l'equip del Playas de Castellón. En aquesta competició, celebrada en Breno, Safon es va portar la medalla de plata en la seva disciplina, un triomf que li va servir per a tancar una temporada redona. Ens anem a parlar ara de l'actualitat de la localitat de Vila-real, i és que avui, aquest mateix matí, tenia lloc una manifestació, una mobilització en el Col·legi Públic José Soriano de la localitat de Vila-real. Pares, mares i alumnes del col·legi es manifestaven aquest mateix dilluns abans de començar les classes en el centre educatiu per exigir al conseller d'Educació, Vicent Marçà, que complisca amb el pla plurilingüe del que gaudia el centre públic. La seva estratègia de lluitar en els despatxos per aconseguir que la Conselleria d'Educació complisca aquest pla acordat el passat mes de maig no ha donat resultats i la comunitat educativa del col·legi ha passat a la mobilització aquest mateix dilluns amb el recolzament presencial dels portaveus del Partit Popular, Ciutadans i del propi alcalde socialista José Benlloc, qui junt al seu edil d'educació també ha estat en la manifestació. Doncs el portaveu del Partit Popular, Héctor Folgado, ha volgut donar la seva opinió, la seva postura al respecte d'aquesta mobilització en el Col·legi José Soriano que ha tingut lloc aquest mateix matí.
hem de recordar que quan se crea este col·legi tenia escolarització forçosa. La gent no volia vindre a este col·legi, possiblement perquè estava més allunyat, perquè preferien col·legis de tota la vida en Vila-real, i el Partit Popular vam apostar perquè tinguera un projecte lingüístic experimental que era novedós en tota la comunitat valenciana. Vam apostar perquè els xiquets d'ací estudiaren el 80% de les assignatures en anglès. Una opció que fins a aquest moment el pare que volia que el seu fill estudiara en anglès només podia anar a la privà, i per tant era una opció educativa que només estava a l'abast d'aquells que podien pagar-se-la. I el Partit Popular creiem que l'anglès és molt positiu per al futur dels nostres xiquets, i vam apostar per fer aquest programa així. Ràpidament se va convertir este col·legi d'un col·legi on venien els xiquets escolaritzats forçosament a ser el col·legi més demandat de Vila-real, el que demostra que els pares volien i avalaven aquest tipus d'educació. Què ha passat? Pues ha passat que la Generalitat de Socialistes i Compromís, que a Cim Vila-real és a manifestació per any, l'any passat els pares del col·legi Bisbe Pont van tindre que eixir al carrer a manifestar-se perquè els de Benlloc volien tancar-li el col·legi, i ara enguany ha sigut els pares del José Soriano que han tingut que manifestar-se perquè els han retallat el projecte lingüístic. Els han llevat ixe 80% d'estudis en anglès, i com heu pogut veure, pues, evidentment tota la comunitat educativa està en contra d'ixa nova retallada i d'ixa decisió.
Continuem repassant actualitat municipal, perquè els pressupostos participatius de Vila-real arriben a la seva fase final, amb tan sols 3 propostes pendents d'executar. La 6a edició dels pressupostos participatius segueix avançant i a punt de realitzar la 7a convocatòria en plena fase final. Tan sols queden 3 de les 33 propostes pendents d'executar. La regidora de Participació Ciutadana, Gemma Gil, ha fet un nou balanç de la situació dels pressupostos i assegura que gran part de les peticions realitzades pels veïns està en fase d'execució i que en la gran majoria dels casos a pocs dies de finalitzar-se. Així assenyala que actualment la proposta de crear una rotonda en l'avinguda de Cardenal Tarancón per a l'accés fluid i segur al Col·legi Pius XII està en fase d'avantprojecte i es farà properament. Mentre que la petició de realitzar una campanya per a millorar la convivència entre cotxes, bicicletes i viandants està pendent d'execució, al igual que l'ampliació del parc de la Panderola. Gil també ha destacat el gran nombre d'iniciatives posades en marxa en els últims mesos, com el taller d'atenció a persones majors, dependents o amb discapacitat, la instal·lació de jocs adaptats per a xiquets amb discapacitat en els parcs infantils, l'asfaltat dels carrers com Corts Valencianes, la creació d'un aparcament per a camions, la campanya contra el maltracte animal, la creació de més passos adaptats en diversos carrers o la campanya sobre l'ús de l'intermitent, entre d'altres. Última de les de l'actualitat municipal que volíem contar-te és que Vila-real exporta el clúster d'empreses locals del servei públic de Vila-real com a model d'èxit en la principal fira del sector Municipalia. El regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde, presentarà el clúster d'empreses locals en la Fira Municipalia de Lleida aquesta mateixa setmana. Es tracta d'un dels certàmens més rellevants del sector d'equipaments municipals que servirà de marc perquè les empreses locals de serveis públics puguen presentar les seves innovacions, conèixer les principals novetats i incrementar les seves oportunitats de negoci. Per això, des del Servei Públic han preparat un stand en el qual, sota el lema clúster local, una estratègia d'èxit en l'espai públic, estaran representades les pimes locals que treballen amb serveis públics. Després d'aquests anys en els quals hem transformat, assegurava el regidor, completament el model dels serveis públics Vila-real, passant d'una època en la qual amb el Partit Popular tan sols es treballava amb unes poques empreses de fora, entre elles, com deia i com enumerava el regidor, PIAF, al model de col·laboració sistemàtica i continua amb empreses vilarealenques que s'han demostrat competitives i molt eficaces a l'hora de donar solucions des de la innovació a les necessitats dels serveis públics municipals perfectament adaptades a la realitat de la ciutat. En aquesta línia, a més, el regidor recorda la creació per part d'empreses del clúster del servei públic de productes com les proteccions de fanals contra els efectes corrosius dels orins dels gossos, els pilons flexibles, els pilons elàstics delimitadors del carril bici, escocells de formigó o, per exemple, entre d'altres, les cantonades accessibles. I després de fer un repàs per aquesta actualitat municipal, així com provincial, ens anem a fer també un apunt esportiu amb la nostra companya Mònica Benavent. Molt bon dia.
Hola, què tal, Núria? Molt bon dia. Repàs avui a partir de les 2 de la jornada de Lliga que deixava per al Villarreal. Per al Villarreal, la tercera victòria consecutiva de l'equip de Calleja en esta competició domèstica. 4-0 davant la Unió Deportiva Las Palmas, gol de Cedri Bacambú, de Mario Gaspar, del jugador de Las Palmas, Ximo Navarro, en pròpia porta, i de Nicola Sansone, que s'estrenava en Lliga a les acaballes del partit. Una victòria, 3 punts davant Las Palmas, que deixen el Villarreal ja en posicions europees. Sext amb 16 punts per davant el Leganés, amb 17 per darrere el Betis, empatat a punts. Acaba així una jornada de la que avui també se disputaran dos encontres i ja dimecres el Villarreal tindrà partit de Copa del Rei, la primera de les eliminatòries disputada davant la Ponferradina a les 8:30 de la vesprada i que també contarem així. Així que reaccions d'una setmana amb molts partits de futbol.
Molt bé, a les 2 del migdia les escoltem. Gràcies, Mònica. Doncs bé, nosaltres ara sí, després d'aquest apunt esportiu, quan arribem a la 1:17, anem a fer una pausa perquè anem a continuar presentant més protagonistes. Ens anem a parlar amb Protecció Civil.
Llévate un Dacia y tienes el seguro gratuito durante un año en toda la gama.
¿Y si me compro un Sandero?
Claro.
¿Y un Logi?
También.
Espera, ¿y un Duster?
Un Duster también. Cuando decimos que tienes un año de seguro gratuito en toda la gama, es que lo tienes. Oferta RC Bank. Condiciones en Dacia.es. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Vilatenda.com és el centre comercial online de proximitat, un espai web on podràs trobar la millor oferta dels comerços locals. Però el més important és que dona un percentatge de les seues vendes a diferents causes socials, sent la primera plataforma comercial solidària amb cor. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
És un projecte de Caixa Rural, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilareal.
Logifoto Vilareal, tu estudio fotográfico de confianza y calidad. Reportajes fotográficos, fotos de carné y cualquier tipo de servicio que sirva para capturar la vida en imágenes. Logifoto Villarreal te facilita sus instalaciones para que imprimas tus fotografías al instante y escojas de entre toda su gama de artículos tu preferido. Además, en Logifoto Villarreal te garantizan un buen acabado en la conversión de vídeo a formato digital. Logifoto Villarreal, más que un estudio fotográfico. Calle Comunión 7, Villarreal.
Carnes Jugos, son distribuidores oficiales de ternera suprema y vaca gallega. Deleita tu paladar con el mejor cerdo ibérico y cerdo de Teruel. Solo carnes de origen nacional y embutidos artesanos. Carnes Jugos, a más de 35 años de experiencia a su servicio. Encuéntrelos en calle Josep Nebot número 72 o llamando al teléfono 964-53-0348.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens apropem ara a cada una de les tasques que realitza Protecció Civil així a la localitat. Ens referim al curs d'autoprotecció escolar que imparteixen tant alumnes com al personal docent dels diferents centres educatius de la localitat. Una iniciativa que ja ha arrencat un curs més. I per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta formació, tenim a l'altra banda del fil telefònic el responsable d'aquest Servei Municipal de Protecció Civil, Ismael Solsona. Ismael, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos hablando de un curso que suponemos es importante, ya que llega a estas futuras generaciones, ¿no?, y que en un momento de cierto peligro sepan cómo responder.
Sí, bueno, la filosofía del curso era sentar las bases para que desde jovencitos vayan entendiendo que aunque existen situaciones peligrosas, por desgracia, no estamos adaptados ni preparados para hacerlas frente. Entonces entendíamos que una forma de enseñar la autoprotección en un domicilio era a través de los centros escolares, y de ahí es de donde nació la idea de apoyar a los profesores en sus planes de autoprotección. Entonces lo que se pretende es que cada centro desarrolle sus ideas de cómo se debe hacer una evacuación. Nosotros les apoyamos científicamente, es decir, les vamos dando metodología, intentamos que los profesores conozcan ese plan y luego intentamos que los críos entiendan la seriedad de esas situaciones, porque seguramente a lo largo de su vida no se les va a dar. Entonces, en una situación de emergencia, no sabemos realmente cómo tenemos que reaccionar porque no sufrimos nunca una emergencia real.
Ha comentado, ¿no?, que también se evalúan, ¿no?, los diferentes protocolos que tienen en los centros educativos. Suponemos, ¿no?, que con los años ya y la labor que han realizado desde Protección Civil cada vez son más correctos, ¿no?, o más adecuados a las necesidades, pero ¿cómo ha cambiado, ¿no?, porque quizá los centros al principio tampoco sabían exactamente qué protocolo aplicar en caso de emergencia.
Sí, bueno, es curioso que me lo preguntes porque realmente esta ayuda a los centros escolares no nació como una ayuda a los centros escolares, sino que nació con un intento de enseñar autoprotección doméstica en los centros escolares. Pero claro, nos dimos cuenta de que los directores, con toda su buena voluntad, no estaban capacitados para poder definir sus planes de autoprotección. Entonces, esa formación que queríamos dar a los niños fue variando hacia, primero vamos a hacer que los centros escolares tengan un plan de autoprotección, porque además el ayuntamiento tiene que incluirlos dentro de sus planes, es decir, el servicio municipal, una de las funciones que tiene es la de prevención dentro del municipio. Pues todas las empresas, todos los entes que tienen planes de autoprotección, su plan de autoprotección lo tenemos incluido en nuestro plan municipal, con lo cual necesitábamos saber qué es lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, porque cuando existe una emergencia no solamente son los profesores y los alumnos los que tienen que hacer cosas, es decir, ante un incendio, por ejemplo, no son solamente los profesores y los alumnos los que salen del centro. Es que además tiene que ir policía, es que además tiene que ir bomberos, es que además tienen que ir sanitarios, es que además funciona el 112. Es decir, hay una serie de elementos que tienen que trabajar de forma coordinada. Entonces, no solamente yo me tengo que llevar a los alumnos de mi centro, sino que además yo los tengo que dejar en un sitio que estén seguros. Yo tengo que dejarlos en un sitio donde policía sabe que tiene que ir allí a ayudar. Yo tengo que colocarme en un sitio donde no molestan los bomberos cuando llegan. Todo ese tipo de cosas se les escapaba de las manos a los directores de los centros. Entonces, poco a poco, gracias a la colaboración de todos estos entes, pues hemos ido creando un plan más o menos homogéneo, donde todos los centros, pues con sus variaciones y sus ordenaciones dependiendo de cómo es el colegio, pues hacemos casi que el mismo trabajo en todos los centros. En principio lo que se intenta es que los niños entiendan que hay situaciones de riesgo y que el comportamiento un poco alterado que pueden tener en una situación normal, cuando hay una situación de emergencia, debe de variar y debe existir una seriedad. Es un poco problemático porque evidentemente la disciplina pues hoy en día no es como hace 30 años, pero bueno, se está consiguiendo. De hecho, nosotros nos estamos sorprendiendo de que niños que han empezado ya con estos cursos, es decir, que han empezado a entrar en el colegio y año tras año han estado haciendo los simulacros y han recibido la formación, ahora que están a punto ya de salir del colegio, pues resulta que lo hacen bien. Cuando antes era complicado hacerles que mantuvieran una fila, era complicado que guardasen silencio, era complicado que ayudasen a los profesores en ciertas tareas, y ahora todo esto se hace de forma automática. Es decir, con el tiempo nosotros estamos viendo de que efectivamente esto funciona, esto va así. Nosotros tenemos alumnos en el instituto que se hacen mayores, dejan el instituto, se vuelven empresarios y nos llaman y nos dicen, oye, los planes de autoprotección, ¿nosotros cómo tenemos que hacerlos? O sea, son un tipo de cosas que están añadidas a un trabajo que no es el motivo de hacerlo. Es decir, hay una serie de encadenantes que se van produciendo en la sociedad gracias a que se está dando una formación que hace que la gente realmente piense de que las situaciones de emergencia existen y que cuando se dan hace falta una respuesta rápida. Esto es un poco la dinámica en la que estamos en la actualidad. Es decir, ya no solamente es hacer el plan de autoprotección y que los niños sepan por dónde tienen que salir cuando hay una emergencia, sino que lo que intentamos realmente es que la gente entienda que las situaciones de emergencia existen y que se tiene que dar una respuesta completamente elaborada, sí, pero que además todos tienen que dar la misma respuesta. El ejemplo que tenemos en la actualidad, para nuestra desgracia, hemos tenido en la parte norte de España unos incendios importantes. Sí. si la gente sabe qué es lo que tiene que hacer y todos hacen exactamente lo mismo, están trabajando en el mismo plan y en la misma dirección, la respuesta es mucho mejor. Pues un poco esto es lo que intentamos también aquí.
Claro, dar conocimientos para cualquier situación, ¿no?, que se puedan encontrar en su día.
Claro, porque esto es bivalente, es decir, vale para todo. Tú aprendes cómo tienes que desalojar un centro, pero si tú tienes un incendio en casa, el sistema va a ser exactamente el mismo. Es decir, todo se puede colocar en un entorno distinto. De hecho, nosotros en los institutos no hablamos de cómo tiene que evacuar el centro, sino que hablamos de qué es lo que tienes que hacer en el cine, qué es lo que tienes que hacer en una discoteca, por qué es peligroso que haya demasiada gente, para luego al final hacer un simulacro de evacuación del centro. Sí. Pero que lo que intentamos por todos los medios es que la gente entienda que esas situaciones existen, que son de verdad y que tenemos que saber reaccionar inmediatamente, de forma automática. Un poco esta es la dinámica, vamos.
Has comentado, ¿no?, y has hecho referencia, Ismael, al tema de los incendios, que seguramente de producirse sería lo más habitual, pero ¿ante qué circunstancias, ¿no?, también preparáis, en este caso, a los más pequeños?
Bueno, nosotros realmente lo que estamos haciendo en los centros escolares es prepararles para hacer una evacuación del centro. Pero claro, dependiendo de qué clase es, del nivel que tienen los alumnos, del nivel que tienen los profesores, etcétera, 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 intentamos añadir cosas de autoprotección. Es decir, dependiendo de la edad, pueden comprender una serie de cosas. Y de lo que se trata es de que sepan que emergencias hay de varios tipos. Es decir, normalmente, cuando yo era pequeño y alguna vez se hacía algún simulacro, yo recuerdo que siempre era un simulacro de incendio. En la actualidad no hacemos solamente simulacros de incendio. A veces en algún centro hemos hecho incluso de un incendio externo al centro escolar, que forzaba a que ellos tuvieran que enclaustrarse dentro de una serie de aulas. Es decir, la dinámica es viva y se crean situaciones que son extrapolables a otro entorno más casero.
Así que es importante, y no, sobre todo, como comentabas, ahora los más mayores como que van tomando conciencia, ¿no?, de la importancia, pero los más pequeños quizá lo ven como un juego, ¿no?, eso de un simulacro, ¿no?, qué bien, vamos a pasárnoslo bien. Igual este ejemplo, ¿no?, de los más mayores también les ayuda a tranquilizarse un poco y a ver que la cosa no es una broma.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que las edades van marcando también los patrones, es decir, un niño de tres o cuatro años, el tema de que se tiene que hacer una evacuación es completamente distinto a en un instituto con alumnos de 14 años. Es completamente distinta la situación. Con 3 o 4 años tienes que enseñar cosas tan básicas como que tienes que ir detrás del compañero que tienes delante. Uh-huh. Y claro, eso es ejercicio, o sea, se marcan unos patrones, pero se tiene que repetir constantemente. Entonces es el tema de los profesores, los que constantemente están intentando repasar. Venga, que ahora nos vamos a imaginar que pasa algo malo y nos tenemos que marchar. Pues sacan la cuerda, se cogen de la cuerda, se cogen de la ropa. Es decir, van creando un hábito para que si alguna vez, Dios no lo quiera, sucediera cualquier cosa, ellos estén entrenados y no sea una cosa extraordinaria, que se acostumbren a los timbres. Es decir, las alarmas con los críos pequeños pues provocan situaciones inesperadas. Bueno, pues esas situaciones inesperadas, repitiéndolas, dejan de ser inesperadas. Es decir, yo sé que tengo un alumno que se va a asustar, que se va a poner a llorar, pues bueno, yo ya sé qué le va a pasar. Como le va a pasar, yo ya tengo prevención en qué cosas son las que tengo que hacer. A lo mejor lo acompaño con otro, tengo una persona de apoyo ya adrede. En fin, se van elaborando todas aquellas cosas que suceden ante imprevistos. Es decir, prevemos lo imprevisto.
Así que es importante, ¿no? Y además, en la información que remitieron desde el consistorio, ¿no?, cerca del 80%, incluso más, de centros, de forma voluntaria han decidido seguir formándose, así que es importante, ¿no?, porque también ellos han tomado conciencia de la importancia, ¿no?, de tener estos conocimientos.
Sí, una de las cosas que suceden es que en muchas ocasiones los directores, por más buena fe que pongan, los temas de seguridad no son su punto fuerte. Ellos necesitan por lo menos que haya alguien que les diga sí, así es como se tiene que hacer, o que les digan no, de esta forma no lo hagáis, hacerlo de esta otra manera. El tema de la organización, el tema de una evacuación, que es lo que al director le supera, es un tema militar. Es decir, la forma de funcionar es como si fuera un ejército.
Sí.
En la formación habitual nos alejamos de esa forma de actuar. Sin embargo, cuando hay una emergencia, esa es la forma más evidente.
Y sí que, por último, Ismael, has estado comentando, ¿no?, que el objetivo al final es que esta información que dais se pueda aplicar en cualquier ámbito de la vida. Nos gustaría, aprovechando, ¿no?, quizá un poco y tirando de abuso, que nos dieras alguna pauta, ¿no?, en caso de una emergencia también, para que una persona pudiera saber qué pauta seguir y aplicarse, ¿no?, también la autoprotección.
Las pautas a seguir en tu domicilio, donde sea, son siempre las mismas. Primero tienes que conocer el sitio donde estás, es imprescindible. Yo entro en un cine y lo primero que tengo que hacer es saber dónde está la salida. Yo entro en una discoteca y lo que tengo que hacer es saber dónde están las salidas de emergencia. Yo entro en las piscinas cubiertas y si pasase algo yo tengo que saber por dónde tengo que salir. Yo estoy en mi casa, yo tengo que saber qué puertas puedo utilizar y qué puertas no puedo utilizar. Yo tengo que estar descargando unos muebles, no los voy a dejar en mitad del pasillo, que si pasa algo no voy a poder pasar al otro lado. O sea, son cosas que simplemente es cuestión de pensarlo, es pura lógica. Yo no voy a colocar 600 enchufes uno encima de otro con 3.000 ladrones. ¿Por qué? Porque voy a provocar que haya un accidente, que se me queme algo, por el calor se me pueden derretir cosas. No voy a utilizar toda la calefacción de la casa a la vez si es todo eléctrico. No voy a colocar una manta encima de una estufa de gas. O sea, son cosas que son puramente lógicas. La lógica funciona aquí perfectamente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando sucede algo? Lo más instintivo que tenemos las personas es alejarnos del peligro. Pues bueno, esta es una forma de actuar ante un accidente doméstico. Es decir, si no sé qué es lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer es intentar ponerme en un sitio seguro, avisar a los vecinos y a partir de ahí empezamos a funcionar. En Villarreal tenemos todos los servicios de emergencia posibles. Lo tenemos todo al abasto. Es decir, es un municipio donde el personal que trabaja en emergencias es autosuficiente para cualquier tipo de situación. Bueno, cualquier tipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Villarreal, uno de los problemas más importantes que tenemos son las inundaciones. Uh-huh. Pero el ayuntamiento ha hecho una inversión muy grande para que estas inundaciones cada vez sean menores. Y se nota. ¿Pueden suceder cosas? Pues claro que pueden suceder. Si tú haces algo para que si caen 500 litros por metro cuadrado no haya una inundación, pero te caen 510, pues hay 10 litros que van a sobresalir.
Sí.
Esto es así de simple. Las personas lo que tienen que hacer es entender de que ante situaciones inesperadas se tienen que tomar soluciones que también son inesperadas. El tema de que se corten ciertas calles cuando hay inundaciones es por el bien de la persona que está circulando. El que a los padres se les esté diciendo, si vosotros lleváis al crío por este sitio, vais a tener un problema porque esta calle se inunda cuando llueve mucho. Todo este tipo de cosas hay quien las entiende y hay quien no las entiende. Los críos ya lo entienden. Ahora hay que convencer también a los padres para que todas las generaciones vayan dentro de esta dinámica. Es decir, las cosas se hacen para bien, nunca se hacen para mal.
Y sobre todo mantener la calma, ¿no? Porque muchas veces es complicado y los nervios te pueden jugar alguna que otra mala
pasada.
Claro,
es lo fundamental. Si yo me dedico a encerrarme en una idea en la cabeza, me voy a quemar. Lo que tengo que hacer es, a ver, hay un incendio, esto calienta mucho, yo me alejo. ¿Por dónde tengo que salir? ¿Tengo la puerta aquí a la izquierda? Pues a la izquierda. ¿Tengo a la derecha? Pues a la derecha. Es así de simple. El problema de los centros escolares no es que haya un incendio, que haya un escape de gas. El problema es la cantidad de personas que al mismo tiempo tienen que salir, tienen que evacuar al mismo tiempo. Uh-huh. Eso es complicado. Si no existe una organización previa, es muy complicado sacar buenos resultados. En un domicilio es mucho más fácil. Uh-huh. Yo estoy en un domicilio, somos 3 o 4 personas, es muy fácil, no necesitamos tanta organización. Ahora, si estoy en un colegio, tengo 20 o 30 personas en cada aula y todas las aulas tienen que salir al mismo tiempo. Eso es complicado, se tiene que organizar previamente. Y un poco, pues el tema de estos cursos de autoprotección en los centros escolares, pues lo que hace es confirmar que efectivamente lo que tienen planificado es lo correcto y les da seguridad a todos.
Pues esperemos que puedan tomar buena nota, que no haga falta, ¿no?, como has comentado antes, que se tenga que aplicar, pero al menos la organización y los pasos a seguir que los tengan claros.
Pues esa es la idea. Desde el ayuntamiento ya me parece que son 11 o 12 años los que estamos trabajando, uh-huh, en esta dinámica, y la verdad es que nos sentimos en el servicio municipal, nos sentimos muy satisfechos porque, ya te digo, en ocasiones hasta se te llama por teléfono y dices, oye, pues mira, es lo que estamos haciendo en los colegios, efectivamente sí, es rentable, la sociedad se está favoreciendo de este tipo de enseñanzas. Es muy positivo, es muy positivo. Además, se enorgullece mucho.
Pues esperemos que podáis seguir formando, ¿no?, en este ámbito y en otros, como las muchas actividades que realiza Protección Civil. Ismael, como siempre, muchas gracias por atendernos y hablamos pronto de más iniciativas.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a vosotros por escucharme.
Un placer.
Do you want to speak English?
Con Tec Idiomes, los niños a partir de 3 años podrán dominar con fluidez el inglés, francés y alemán, gracias a un profesorado especializado y unas clases dinámicas. Tec Idiomes, más de 25 años de experiencia. Nos encontrarás en Villarreal y Castellón.
I quan arribem a la 1:37 minuts, continuem així a Ràdio Vila-real en aquest dilluns, en el qual tenim una notícia que ahir mateixa s'anunciava. Jo crec que era d'esperar perquè no s'havien presentat més, però bueno, és una notícia que hem de contar-te, que hem de contar-vos a tots vosaltres, perquè José Pascual Colás era reescollit president de la Junta de Festes de Vila-real i el tenim així amb nosaltres. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs era d'esperar perquè evidentment no s'havia presentat, no hi havia altra candidatura, però encara així, no? Se tenia que fer oficial i se va fer oficial ahir.
Exacte, sí. Diguem que el que hem aplicat és el que diuen els estatuts de la Junta de Festes, independentment en aquest cas de que no hi havia moció a l'haver una única candidatura.
Bueno, per a que la gent ho entenga, ho comprenga una miqueta, tu, després de que la gent se presentara per a ser avaladors, no?, d'aquesta nova candidatura, vas escollir entre tots aquests avaladors el teu equip.
Exacte. Sí, insistís, lo de que complir els estatuts, quan jo vaig presentar la candidatura, l'Ajuntament, el registre, etcètera, etcètera, complint tot el que se diu. La Junta de Festes són 23 persones, en aquesta candidatura n'hi havia 20, incluint-me a mi 21, i en aquest cas n'hi havia 5 persones de lliure designació, 5 també de lliure designació, però amb la particularitat de que ho ficava que seria, en cas de ser elegit, el pròxim president de la Comissió del Bou, una altra persona que seria el secretari de la Comissió del Bou, 8 avaladors de 8 penyes i 5 avaladors d'associacions, més el president o presidenta i secretari o secretària de la Comissió de Penyes, total 23 persones que són les que formen la Junta de Festes.
S'ha renovat molt de cares la Junta de Festes?
S'ha renovat bueno, molt o poc, això ja cada un pot... pot interpretar. El que passa és que, claro, per exemple, el president de la Comissió del Bou, Pasqual Safont, per assumptes particulars, pues, ha decidit no continuar. Pues, en aquest cas, José Pasqual Atzuara Canós serà el nou president de la Comissió del Bou. I, pues, és un càrrec molt cridaner, que als mitjans de comunicació pues, sempre vos interessa. Però en aquest cas, pues, persones en un pes específic dins de la Junta de Festes, com pugui ser el que fins ara era el vicepresident, i demà hi ha una reunió interna de la Junta de Festes, se decidiran els càrrecs. No, en aquest moment, lògicament, no sé si continuarà o no, però el que fins ara era vicepresident, com Pepe Batalla, com Salva Senabre, com Pablo Sorribes, com tantes i tantes persones que ja estaven i continuen.
Molt bé. Se pretén seguir la misma línia, Colás? Se pretén, se busquen noves expectatives? Quina és? Perquè, clar, comencem nova etapa. Aleshores, què te fiques dins del cap? Tu dius, vaig a continuar conforme estàvem fent o no? Vaig a tirar per ací.
A veure, en l'edat que a nivell personal tinc, etcètera, pues, ara canviar... Pues, és impossible, un és com és i pues, la vida i les experiències, tant positives com negatives, pues, van educant-lo i van formant-lo, no? I van fent-lo que tinga una manera de ser, d'opinar i de pensar. Però, lògicament, a aquestes altures, els canvis en aquest aspecte pues, no crec que siguin molt grans. El que sí que a nivell particular, personal, i crec que ja ho hem comentat en la nova Junta de Festes, és més que novetats molt cridaners, etcètera, etcètera, sí. L'intentar i el saber, en la medida de lo possible, adaptar-nos a una societat tan convulsa i tan canviant com la en la que estem vivint. Si aconseguim això, aquesta adaptació, crec que és suficient. Per exemple, ahir en el discurs pues, vaig fer menció de les xarxes socials.
Sí,
antigament, sí. Qualsevol circumstància pues, se comentava en xicotells corrillos, al bar, a casa, al carrer, en les amistats i tal. Avui en dia, qualsevol circumstància, automàticament se fica en les xarxes socials i pot tindre una repercussió que hasta no fa molt de temps impensable. Tant en positiu com en negatiu.
Això està clar.
Jo penso que les festes de Vila-real els últims anys no han tingut ninguna polèmica lo suficientment important a ressenyar, en aquest cas en negatiu, pues, pa què canviar, no? Si hasta ara ha anat, però sí, damunt de la taula n'hi ha ahir una quinzena de noves propostes. Per exemple, la meva generació, jo soc membre fundador de la Penya de la Merla l'any 1979, ha plogut molt des d'entonces, i en aquells moments qualsevol grup de gent que s'ajuntava per formar una penya, una vegada la penya creada, automàticament el pas immediat era apuntar-se a la comissió de penyes.
Sí.
Actualment pues, això no és així. No dic ni que sigui ni millor ni pitjor, sinó pues, vivim en els moments en què vivim i tal. Pues, jo, que he sigut president de la comissió de penyes, porto la comissió de penyes del cor, seguís sent, estic firmament convençut de que les festes de Vila-real necessiten a la comissió de penyes. Quan més forta i més activa i més mitjans i més, anem a dir, en aquest cas, penyes i penyistes estiguen associats a la comissió de penyes, pues, millor per a les nostres festes. Pues, ara, en aquests moments, n'hi ha molts col·lectius que tenen tot el dret del món a ajuntar-se a la setmana de festes en un casal, claro, què ha canviat també? Que avui en dia, no sé si afortunada o desgraciadament, però el centre urbà de Vila-real i de tants i tants pobles pues, té moltes cases deshabitades.
Sí.
Pues, i les cases, pues, lògicament, és caldo de cultiu per estar ocupades per estos grupos, diguem-li penyes o diguem com vulguem. Pues,
grups de gent, sí.
Claro, si trobem la fórmula perquè molts d'estos grups s'apunten a la comissió de penyes, pues crec que també serà un tema important. Pues tenim que ficar la imaginació al poder per fer atractiu això.
Que això ho haurà de fer el nou president de la comissió de penyes, perquè d'ací poc s'escollirà.
Exacte, sí. Els pròxims
Juanjo li acaba ja.
Juanjo García Poveda acaba ja els 2 anys de president de la comissió de penyes i complint els acords assembleistes de la comissió de penyes, pues té que deixar pas a una nova persona que ocupi la presidència, etcètera, etcètera. Entonces, pues, tant Junta de Festes, en aquest cas, a través de totes les converses que puguem tindre en la comissió de penyes, pues, este fet que acabo de comentar és un fet que tenim damunt la taula i com ell, pues, mirar de, pues, allò del tardeo que ara està de moda, pues, sí. Acoplar-lo a les festes, tardeo, nocturneo, o com puga ser, pues, ja t'hi dic, hi ha una quinzena ahí de propostes que...
Bueno, n'hi ha temps per a preparar.
Sí, perquè la gent no se para moltes vegades a pensar que les festes, pues, no, les festes n'hi ha que preparar-les i te puc assegurar que no se preparen en 2 dies.
Colàs, és el teu últim any? Igual la pregunta te la faig ja massa pronte, no? Perquè...
Per estatut, sí, bueno, més que any, l'última, anem a dir, legislatura, que són 3 anys. Ja m'he presentat 2 vegades, 3 anys primer, em vaig tornar a presentar, 3 anys, i ara pues, seré president estos pròxims 3 anys. Una vegada passen estos 3 anys, ja no podré tornar a presentar, perquè els estatuts diuen que qualsevol persona pot presentar-se un màxim de 3 vegades.
Molt bé, doncs entonces que tot clar, no? Els estatuts ja ho marquen tot.
Exacte.
Doncs, bueno, esperarem a veure què tal evoluciona. El més important és donar-li un vot de confiança a la nova Junta de Festes, a tota aquesta gent que entra en ganes, que entra en il·lusió, que entra sense ningú benefici a canvi lucratiu, evidentment. Beneficis moltíssims, no? Perquè t'endús moltes alegries, t'endús, no sé, moltíssimes coses, però, evidentment, econòmic no és.
No, així tots els membres de la Junta de Festes estan de forma altruista i jo quan acaben les festes pues, normalment acabo el meu discurs dient que la satisfacció d'estar en primera persona i havent participat ja et dic, en primera persona en preparar i en fer que les festes de Vila-real isquen, i aquesta satisfacció no té preu. Puc assegurar que tot el món està de forma altruista.
Doncs, Colàs, anirem parlant a veure què tal van anant tots aquests projectes i com els aneu desenvolupant, i sobretot també la comissió de penyes, que segur que prompte tenim el nou president o presidenta.
Exacte.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tu día a día es una aventura, así que elige bien a tu compañero de viaje. La nueva gama crossover de Kia viene preparada para circular por todos los terrenos. Y hasta el 30 de octubre llévate el Kia Niro, Kia Sportage o el nuevo Kia Stonic con ventajas exclusivas. No esperes más y ven a conocerlos a la red de concesionarios Kia.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem. Moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten. Y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Vila-real. O encuéntranos en www.canem.es.
Glamsan, tu solarium de calidad en Vila-real. Ven y descubre nuestra amplia carta de servicios de estética como fotodepilación o peluquería y nuestros tratamientos corporales como la cavitación y presoterapia. Glamsan, asesoramiento personalizado en todos nuestros servicios. Glamsan, Avenida Mediterráneo 25 de Vila-real.
¡Ma qué burros de tío! ¡Si me ficharen a mí!
Arribat el teu moment. Participa en el gran concurs de Catering Ester. Cada setmana nou reptes per a guanyar entrades per a l'estadi de la ceràmica i tasses oficials dels jugadors de Vila-real Soccer Hunters. I atenció, un gran premi per a viatjar a la final de l'Europa League amb l'equip.
Però si no anem a arribar...
Doncs si no arribem, te'n vas a Disneyland París. Entra al Facebook de Catering Pasteleria Ester i participa.
Deja tu automóvil en las mejores manos. Talleres Palomares. 35 años de experiencia le avalan en la reparación del vehículo. Y no solo eso, en Talleres Palomares también son especialistas en la electricidad del automóvil y su maquinaria. No lo dudes, si tu coche necesita una reparación, Talleres Palomares, Avenida Alemania 26, Vila-real.
Escucha las novedades que te trae Spa Car Wash. Hidrografía, pintura por inmersión para llantas y otras piezas del coche. Recuperación de brillo en los faros, retapizado de techo y asientos. Mecánica rápida y cambio de aceite. Y cómo no, seguimos siendo tu lavadero de confianza utilizando el mejor producto, rápido y económico. Spa Car Wash, calle Bélgica número 5, teléfono 611-24-42-48.
En Caixa Rural Vila-real, portem quasi 100 anys fent front als nostres compromisos, acompanyant-vos en els vostres somnis, projectes i esforços. Avui el nostre valor està en el que penses tu.
Volia comprar una casa amb planta baixa més còmoda, però es donava por a emprendre el pas. Afortunadament, això és història. Hem tingut totes les facilitats per aconseguir el que volíem i poder pagar-la.
Oportunitats immobiliàries de Caixa Rural Vila-real. Pregunta en les nostres oficines.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Aún no conoces la nueva óptica Vila-real? Ven a conocer el nuevo espacio de vanguardia. Más accesible, espacios más amplios, nuevas colecciones y nueva tecnología para ofrecerte la mejor atención. y este otoño presentamos las nuevas lentes progresivas Transitions con el segundo par de lentes de regalo. Verás Óptica Villarreal con nuevos ojos. Óptica Villarreal, Dr. Pon 17. Óptica Barilux, especialista en Villarreal. I was scared of Dennis in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams.
Bé, doncs com ja us asseguràvem, ja us comentàvem a l'inici del programa, queda ben poquet per aquesta festivitat de Halloween, una festivitat que, com ja dèiem, ve importada, no? dels Estats Units. És una festivitat que comença a celebrar-se des de fa uns anys així també a Espanya, i a la localitat de Villarreal també volen celebrar-la. També s'organitzen algunes activitats, com per exemple una Casa del Terror. Una Casa del Terror que l'any passat va tindre molt d'èxit, que de seguida se van acabar les invitacions, i que tots els que vulgueu podeu també participar. Hem de dir que és una jornada que se celebrarà el 4 de novembre, que és dissabte. És una ruta guiada amb grups de 10 persones a càrrec de rialla i que tindrà dos torns de 6 a 8, que per cert està recomanat per a menors de 12 anys, o sigui que si voleu dur els xiquets podeu, serà més fluixet, podem dir, els sustos, i un segon torn de 10 a 2 de la matinada, per a adults està recomanat. Tindrà lloc a l'Espai Jove de Villarreal. I de quina forma pots participar? De quina forma pots formar part, valga la redundància, d'aquesta Casa del Terror? Doncs teníem constància de que se podien arreplegar les invitacions demà mateixa, però ens acabem de comunicar que no se poden recollir demà, sinó la setmana que ve, i encara no està la data concretada. Segons ens han comunicat, la data la concretaran durant aquesta setmana, o sigui que estigueu molt atents per si voleu anar a recollir aquestes invitacions per a la Casa del Terror. Doncs ja ho sabeu, que si voleu formar part, vos agrada disfressar-vos, vos agraden que vos peguen algun susto que altre, teniu una cita el 4 de novembre, dissabte, a l'Espai Jove de Villarreal. Doncs nosaltres teníem previst parlar sobre aquesta Casa del Terror, però com que les invitacions no es donaran demà, que es donaran la setmana que ve, doncs posposem, no?, aquesta entrevista i tornarem a parlarem amb les persones que s'encarreguen des de l'Espai Jove d'aquesta Casa del Terror. Nosaltres ara sí, anem de seguideta a escoltar la firma que en aquesta ocasió arriba de veu del grup municipal Ciutadans.
El Club Esportiu Villarreal obri la seva escoleta. Si tens entre 5 i 12 anys i estàs interessat, fes la teua inscripció al web de l'Esportiu Villarreal. Recorda, el Club Esportiu Villarreal té oberta matrícula. Més informació al web i al Facebook.
Uf. Por fin puedo estar tirado en el sofá un rato.
Pues para tirados, los precios de los sofás en Todo Descans. Levántate y vamos a por otro, que ahí no cabemos los dos.
El descanso de calidad en Todo Descans. En la avenida Francia 6, Villarreal, junto a estación.
Temps d'opinión a la 92.2.
Escoltem l'opinión de Domingo Vicent, portaveu de Ciutadans.
Bon dia. Per a començar la setmana, en Ciutadans hem assistit amb la companyia de la nostra diputada autonòmica, Merche Ventura, a la concentració per a defensar el model experimental del José Soriano. pares i alumnes del centre han dit prou a marxar i han demanat recuperar les hores d'anglès d'aquest programa, almenys el que van comprometre per escrit abans de l'estiu. En Ciutadans ho vam advertir fa temps, que aquest sistema estava en perill. Així, en febrer de 2016, vam presentar una moció a la que el Partit Socialista i Compromís es van oposant, acusant-nos d'alarmisme i demagogia. Doncs el temps ens ha donat la raó. Avui l'alcalde ha volgut també estar present a la concentració, però des de Ciutadans li exigim que menys postureo i paripé davant les càmeres i més treballar seriosament per a defensar els interessos de pares i alumnes de José Soriano, als que ha deixat tirats. A més, cal recordar-li a l'alcalde que si s'han eliminat les hores en anglès d'aquest programa és perquè el PSOE en el Consell ho ha consentit. Van ser els socialistes qui, a canvi de governar, els que li van otorgar la cartera d'educació a un nacionalista convençut. I ara tots estem pagant els plats trencats d'un PSOE sumís i que es posa de genolls davant els radicals de Compromís. Un partit Compromís que menysprea la jura de bandera civil del pròxim dissabte, alentant amb les seues paraules a aquells que volen separar-se d'Espanya. Des de Ciutadans demanem que l'acte es doni amb la màxima normalitat democràtica possible i que es respecten els símbols del nostre país. Per això és important garantir les mesures de seguretat i, si cal, fins i tot implantar un dispositiu especial, donat l'èxit d'assistència i l'alerta terrorista. No es poden escapitimar recursos. Per una altra banda, dilluns tenim un nou ple en el que Ciutadans presentarà dues propostes. La primera, per a inventariar els edificis públics que continguen uralita i elaborar un calendari per a la seva eliminació. I, en segon lloc, per a implementar enquestes de qualitat semestrals per a que els veïns i els funcionaris valoren els serveis públics municipals. Esperem que ambdós isquen endavant, però sobretot esperem que si s'aproven es complisquen al llarg de la legislatura, ja que fins ara la majoria de mocions aprovades a Ciutadans han caigut en l'oblit. I és que l'equip de govern no sols és expert en fer anuncis que mai es complixen, sinó que també són mestres en no fer cas als mandats del ple si venen de propostes de Ciutadans. I és el nou respecte que el bipartit té pels mecanismes democràtics i pels votants de Vila-real. En definitiva, des de l'última vegada que vaig tenir l'oportunitat de dirigir-me a vostès, la situació no ha canviat. I si ho ha fet mínimament, és per a pitjor. Vila-real segueix inundada de brutícia, amb una pressió fiscal per damunt de la mitjana provincial, autonòmica i nacional, malgastant els diners fent campanyes per a comprar l'hostal del rei, pagant tard als proveïdors, perdent oportunitats d'or com la Intermodal o Esfeder i, per últim, abandonant a la seva sort als alumnes del FEIP José Soriano. Tot això mentre Benlloc està més pendent d'aconseguir el seu cetro provincial en el Partit Socialista que d'arreglar l'embolic que té el seu poble De Vila-real, primer, res de res. Moltes gràcies per escoltar-me.
Cada dilluns, a les 2:05, la firma.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Porque te veo en el espejo aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos.
Siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme...
Bé, doncs ja hem arribat a les 2 del migdia. Esperem que hagueu passat una estona agradable amb nosaltres en aquest programa Protagonistes. I nosaltres tornarem, com ja sabeu, a partir de les 12 del migdia, tant Sheila Hill com John Uriago Terris, apropant-vos tot el que passe a la província de Castelló i a la ciutat de Vila-real. Que passeu un dia molt agradable, molt divertit. Intenteu que el dilluns, ficar-li un somriure al dilluns, que jo sé que és difícil, però intenteu-lo, per favor. Adeu.
Porque, porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti.
Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegaré un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Para el dice el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor.
Yo contigo, tú conmigo.
Gon, gon, golo, gon, gon. Que más y mi gon, gon, golo, gon, gon. Gon, gon, golo, gon, gon. Que más y mi gon, gon.
Mares,
no habrá quien nos separe.
Contra el viento, oh, oh.
Yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Yo pegaré un grito al cielo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal Dolores Sánchez Caravaca. El entierro tendrá lugar mañana martes a las 11 en la parroquia Santos Evangelistas, domicilio de la finada, calle San Mateo, número 46, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
El próximo 1 de noviembre, como siempre, pero de una forma muy especial, demuestra a tus seres queridos que les quieres, que no los olvidas y que siempre van a estar a tu lado. En Floristería Novalis te ayudamos a recordar cada pequeño detalle de tu vida con una gran variedad de adornos florales a medida, centros naturales o artificiales, para que el día 1 de noviembre no sea un día más. Floristería Novalis, calle Comunión 33 de Villarreal.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Radio Villarreal.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
Bona vesprada, company. Doncs ja preparats així en l'estadi de la Ceràmica per a apostar.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Bueno, anem allà. Són les 2 i 5 d'un dilluns després de que el Villarreal Club de Futbol fora capaç de guanyar-li 4-0 la Unió Deportiva a Las Palmas. Golejada i, a més, jo diria amb bones sensacions una volta més de l'equip de Javi Calleja, que segueix demostrant que té una idea molt clara de com fer mal al contrari i que a poc va creixent com a equip i com a bloc. És veritat que la Unió Deportiva a Las Palmas va passar per ser un equip que al primer gol se va desfer i va caure, bueno, pues ràpidament. Després d'haver plantat cara en la primera part i durant els últims 20 minuts de la mateixa, ser dominador, generar perill